Teatre Radiofònic amb amants del teatre i Cugat Mèdia. Cada dilluns al vespre a Ràdio Sant Cugat i quan vulguis a www.cugat.cat. Avui escoltarem un parell de llegendes escrites per Martí Boada, expert divulgador de temes ambientals, investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Medi Ambient. És coautor de més d'una quarantena de llibres de pensament i divulgació científica. Ha encapçalat expedicions científiques com la portada a terme el 2014 al Llessoní, Amazones de l'Equador, amb l'Institut Biotropical, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui ens centrarem en el seu Llegendes del Montseny. El Parc Natural del Montseny és un espai natural protegit de la província de Barcelona. De fet, parlem del parc natural més antic del país i alhora un dels més importants, que és una zona no molt gran on poden trobar comunitats vegetals típiques dels grans biomes europeus. Per tant, al Montseny hi podem trobar rius, gorgs, torrents, muntanya, molts animals i una gran varietat de vegetació. No és d'estranyar, doncs, que en aquesta zona amb tanta riquesa natural neixin un munt de llegendes per poder explicar l'aïllament, la solitud, el soroll de les bèsties nocturnes, el silenci trencat pel soroll de l'aigua i el vent han sigut els ingredients més perfectes per fer al Montseny el bressol d'infinitat de llegendes. La matèria tradicional de la qual es nodreixen les llegendes ens ajuda a reflexionar sobre unes formes de vida popular, sobre uns costums que desapareixien, sobre el caràcter i la forta personalitat del territori del Montseny. Començarem per Entre Llops, que explica les vicissituds que l'hereu de Can Paraire passa per poder arribar a la plana de Vic, travessant la muntanya del Montseny, entremig de fred, neu i llops. Fitxa artística. Narradora, Paquita Puig. Hereu, Josep Amorós. Home 1, 2 i 3, Joan Contijoc. Arranjament i direcció, Teresa Canes. Producció, Carme Ballesteros i Jessica Sotodossos. Gravació i postproducció, Pablo Palenzuela. Esperem que el gaudeixin força.
Els matxos del Xapallí havien guanyat la collada del Buc quan l'hereu sortia de Cal Paraire, l'hostal més antic d'Espinelves, escoltant una pila d'avisos que els espinalbencs li adreçaven.
Hereu, fareu tard. Cal que apreteu força si no voleu que la nit us sobti el sot de la mort. Ja arribareu a Vic?
A passeu. I d'aquí? A Carnestoltes.
El responia l'hereu i s'encaminà cap al sot de Mas Joan per traspassar la palanca del torrent i enfilar-se al coll, esperant d'assolir-hi els matxos que ja no se sentien escallotejar. Un silenci sorprenent omplia totes les sotalades i turons de sardans, ous urmort.
Quin fred que fa! I l'horitzó? Blau, ben blau, sense rastre de sol. Ja no em fa de llanternó, amenaçant-me amb una fosca que esparvera. I jo amunt i sempre amunt, sense mirar ni on poso els peus, i amb la sola obsessió de guanyar aquell superb massís al caure el dia. Per fi, un aire viu, molt viu, em va fer adonar que ja era al cim de la collada del Buc. Suava, però el fred me'l sentia dintre, ben dintre meu. Per prendre nous ànims, vaig asseure'm sobre un munt de troncs que els carboners de la Boixeda havien arrambat entre el camí veïnal i el cingle, que semblava cridar-me enmig d'aquella paurosa quietud.
Entre somnis, no se sap l'estona que l'hereu s'hi va estar. El cert és que en aixecar-se ja era ben fosc.
Thank you.
No veig pas el sender. Camino d'esma, ensopegant amb el pedruscall que el pic de l'Os llença de tant en tant tarteres avall cap al llit de la Riera Major. Vaig ben perdut quan, creient-me el sot de la buixeda, em trobava al peu d'un cingle espadat i sense esma per sortir-me'n. Si intentava embestir-lo pel dret, la pedra esmolada que li feia de davantal m'escopia a relliscades. Si per la dreta, un torrent prou ample no em deixava passar a l'espessa pineda d'on, per altra part, no em sortiria així com així. I per últim, provar de seguir per l'esquerra, pitjor, doncs trobava un llit d'esbarzers i argelagues que al trepitjar-lo m'engolia, esgarrinxant-me cames i braços. «Pit i fora!», em dic, i travessant el torrent amb aigua fins a la cuixa aconsegueixo guanyar terra ferma. I enllà, sempre enllà, sense nord i sense guia, no coneixent l'indret, seguint la planura atapeïda de pins cap a una pujada dreta que vaig seguir suant la gota mortal fins a arribar a la carena, quan m'adonava que el color fosc del cel amenaçava amb una tamborinada sèria.
L'hereu, després d'estones llargues d'angoixa i caient alguns borrallons de neu, es va trobar en terra coneguda, el Pla de la Calma.
Sants del cel! El Pla de la Calma!
Una planera carcanada, immensament llarga, llunyana, molt llunyana del poblat i amb l'amenaça d'haver de passar-hi la nit de qualsevol manera. Al ras i embolcallat de neu si no trobava un esquei per arrecerar-s'hi. Nevava molt i seguit, i a la gruixa que hi havia se n'hi anava afegint d'altra més blanca que enlluernava del tot i feia caminar amb molta dificultat. Es va aturar al bell mig d'aquell paisatge hivernal.
Quanta grandesa! Ja ni em recordava que m'hagués perdut en el meu camí, ni que hagués perdut 3 hores en aquella giragonza que llavors creia ben aprofitada, davant d'una impressió tan geganta com ho fou per mi, trobar-me a l'escanada del vell Montseny en una nit d'hivern ben cru, amb un tou de neu i una serena que feia de bon disfrutar.
Quan minvà la nevada, s'asserenà tant que les estrelles espesseïdes, emprenyant-se les unes amb les altres, donaven una llum seductora convidant a la contemplació. Una claror més viva li feu adonar que la lluna sortia ensenyant una banya pel cantó de Coll Pregon, i a tota pressa muntà el cim fins a aturar-se a l'indret de la creu de Matagalls en la que semblava sostenir-se. Aquella visió el revifà. Va resseguir de nou el camí que li senyalaven unes petjades d'esclops ferrats. La muntanya era banyada de cap a cap pel resplendor de la lluna que projectava la seva ombra per la carena fins a un clap d'arbres corpulents on hi anava content pel canvi sobtat de la situació, tan desgraciada al principi com agradable en aquells moments.
La vista esplendent que al davant meu es presentava em feu aturar de nou enmig d'aquell esplèndid paisatge i els meus ulls descobriren tots terra dels meus somnis. Totes les guilleries salvatges amb els seus pobles senzills i solitaris. Tota la plana de Vic, d'una bellesa encisadora, i tot el Montseny nevat, els cims de l'home i les agudes, tocant la blavor del firmament amb els avets i faigs despullats de verdor. Com estarrufades cavalleres de iaios d'eterna bellesa que veuen impassibles passar per damunt seu les tempestes esgarrifoses i les bonances de calmada dolcesa. Quin encant més corprenedor en aquells moments nocturns de la crua hivernada!
De sobte, la quietud dolça de la muntanya fou trencada, no per l'oreig juganer que fa petonejar els arbres, ni per l'empenta de cap allau, ni pel clam de les muntanyes veïnes, sinó per un udol viu i llunyà que retronyia gelador per les afraus del Montseny.
I se tensava embronzent a les orelles, tètric i dolorós. «El llop!», vaig cridar, esglaiat. Les cames se'm segaren i no podia donar un sol pas. I el ressò, més esparverador encara, rodava de venc en venc com sotraguejant tota la muntanya. Just em vingué d'arribar a un roure corpulent que donava entrada a un clar perbrat. M'hi abraço, tremolant, patant de dents, guanyo mitja soca i aconsegueixo posar el peu dret al primer estaroc, nuós, que em deixa respirar. Instintivament miro i veig tota llarga l'ombra del llop fent salts i esgarrapant l'arbre on era jo, i amb por de relliscar, em voler pujar més amunt fins al forcat Salvador, on pogués reposar amb l'amenaça de passar-hi la nit, perquè el rei de la muntanya, el ferotge perseguidor, ben segur que m'espiaria els passos, arriscant-me a veure'm atacat, per més lleuger que anés, ja que, afamats com van a l'hivern, no perdonen a ningú per sostenir-se en aquelles soledats que jo vulnerava, temerari. Anava el llop a donar la segona embestida, quan rellisca el peu, quedant penjat de mans en una branca poc ferma que em gronxava, arronsant les cames cada vegada que la bèstia, amb salts desesperats, volia assolir-me, provava de donar-se esbranzides per enfilar-me de nou. Però la branca, sacsejant-me, em feia recaure, cruixint-me els ossos i patint desesperadament. La cridòria rabiosa del llop ensordava. Sentia flaquejar els braços i el risc de deixar-me anar damunt seu. Els cabells s'amarissaven a cada udol del llop i ni esma tenia de cridar, sostenint una lluita desesperada. De sobte, veig una branca més resistent, quasi a tocar de la que em sostenia i que en el meu esverament no havia distingit abans. Estiro els braços amb força i, creuant les cames damunt l'altra branca, m'hi deixo anar exhalant un sospir i respirant en profunditat. Estava a un bon lloc per acabar de guanyar la corona de l'arbre, que m'oferia bon repòs per esperar una millor situació.
Els clams llestimosos de l'enemic de l'hereu eren seguits per d'altres més pregons que s'anaven apropant. L'ombra sinistra d'un altre llop s'estén de sobte planura enllà. Orelles i cua en l'aire i a tota pressa arriba al peu de l'arbre. Amb el seu company es miren amb dos roncs estridents, s'ensenyen els ullals punxeguts i, alçant el cap, obren la boca tant com poden amb un xiscle aterrador que és respost per una contínua cridòria que ve del sot d'espinzella.
Feien els llops famolencs i responien en els sots els tornaveus mentre arribaven dos llops més a tota pressa, com cridats per ajudar els altres dos, que no paraven de fer temptatives per capturar-me. Tots quatre, pujant l'un sobre l'altre, feien l'esquena a un llop menut que no sé d'on sortir, amb el qual em vaig haver de defensar de manera especial a cops de peu des del forcat del roure. Els altres, no sabent guardar tan llarg equilibri, s'esvergiren xisclant i mossegant-se, fallada l'esperança de sortir-se amb la seva.
Tornar a regnar el silenci. L'hereu, esglaiat i amb una son pesada, va pensar en passar la nit a l'arbre. No va tenir altre remei que desfer-se la faixa i lligar-se al brancatge per no caure en un instant d'ensopiment. Fent-hi dues vagues ben fermes, les va passar per de sota de les aixelles, podent descansar mig bé, esperant extenuat de fred, que claregés per emprendre de nou la ruta cap a Vic. Claror viva es confonia amb la que llançava la lluna tota clofant-se d'enllà de les muntanyes. El dia apuntava i el fred era més intens. L'hereu havia de baixar de l'arbre. Temorenc d'una nova escomesa, va fer el pensament d'esperar que es fes clar del tot o que algun vianant passés per l'esplanada del Montseny. Per fi, els primers raigs del sol tocaren els cims més alterosos de la muntanya. La neu glaçada en el brancatge dels arbres degotava, regalimant els caramels que penjaven arreu com enfilalls. Una boira prima i flonja s'escampava pels racons confonent-se amb la neu que la llum del sol prenia un to hermosíssim.
Com m'embadalia aquell quadre! Ja no pensava en els llops feréstecs, quan, mirant cap a l'indret de Sant Segimon, a les rocateres de l'oratori, els veig destacar-se entre la blavor del cel i entre la blancor de la neu, capbaixos, amb calma i fitant les pastures del pla de Viladrau. Els més grossos i el petit, cabriolant desesperat i agonollat per la fam, xisclant sinistrament, percutint de cingle en cingle el seu clam esgarrifós, i en tant que pel solai de la rossola es projectaven les seves ombres gegants. El sol, que ja escalfava el doble, tornà agilitat als meus membres. Em disposava a baixar del refugi quan els escallarins d'una corrua de matxos em tornà l'alegria perduda. Eren els traginers de Viladrau, que anant a desembocar pel Montseny, travessen tot l'any les esplositats del Pla de la Calma.
«Heu vist els llops?» fou el primer que preguntà l'hereu.
«Ja podeu baixar, l'hereu. No perilla pas que ens toquin. Bon dia i bona hora, i adeu-siau».
«Apassiau!» I sense explicar-los-hi els treballs d'aquella nit, vaig baixar a la clotada de Mas Vidal i cap a Fàbregues. La campana de Sosmort em donà el bon dia quan entrava a l'hostal de la Fullaca a reprendre coratge per enfilar la llarga carretera. El sol ja era alt, i en aquells baixos obacs i soleis refilaven algunes aus boscanes, confonent-se amb les tonades dels carreters i llenyataires que feien la meva via.
Ara continuem amb la llegenda de la dona d'aigua de Gualba. L'hereu de Campblanc, al terme d'Arbúcies, dormia sota l'ombra d'una alzina, però es va despertar amb el so de la cançó que cantava una dona. L'home es va apropar al Gorg, que és d'on provenia aquella bonica veu. Va trobar la dona i es va enamorar, fins a tal punt que ell li va proposar matrimoni. Ella va dir que sí, però que tenia unes condicions. No li podria preguntar mai el seu nom ni la seva procedència i tampoc mai li podria dir dona d'aigua, perquè si no, succeiria una desgràcia. Si vols saber-ne més, queda't amb nosaltres. Fitxa artística, narradora Paquita Puig, amo Josep Amorós, dona Carme Ballesteros, cançó Trini Escrihuela, arranjament i direcció Teresa Canes, producció Carme Ballesteros i Jessica Sotodosos, gravació i postproducció Pablo Palenzuela. Esperem que el gaudeixin força.
Una vegada, temps era temps, a Can Prat hi havia un amo poderós que governava amb intel·ligència terres, espessoralls i ramats. Tothom és sabedor per aquelles contrades del Montseny que Can Prat és una casa antiga que té més de 500 quarteres de bosc i 190 de terra campa i prats frescals. En aquella època, a més, li feien censos de domini, 12 masos petits, i arreu de la muntanya posseïa altres 7 masoveries que habitaven bona gent pagesa. A l'amo de Can Prat li esqueia a vegades de caminar per les rouredes. Coneixia el que vol dir el vent quan passa pels cims dels pollancres. Copsava el bordar dels gossos a l'hora vespertina, entre els suros i els aulets o els drincs, apenes audibles, del ramat que va cap a la cleda. Com que era un home friscador, sovint se li feia de nit ben enllà dels dos turons que alternaven la seva propietat. I encara amunt i amunt pujava, segur de pas, sota la celestia variable, tirants i mig camins fins a les engires de la vall de Santa Fe, on hi ha la gran penombra. Un dia, doncs, bo i fent una d'aquestes passejades de ram vespre, succeí que l'amo de Can Prat va arribar al topant mateix del Gorg Negre. Allà, a les aigües insondables, quan era ja la mitjanit, d'un pleniluni total i claríssim. El Gorg era quiet i exànime. ni un bri d'aire del brancatge dels vímets, ni un fraseig d'animal, ni cap altra guspira que no fos l'esplendor de l'astre nocturn que l'emplenava. Hi havia quelcom de pesarós i estrany, i amb una mica de fatic a les cames, l'amo de Can Prat va seure's al vell costat de l'aigua sobre una pedra inclinada. Llavors, de primer confusament i després nítida i precisa, va aparèixer mig submergida en el líquid del gorg la figura meravellosa d'una dona nua que, lenta i abstreta, es pentinava la cabellera, rossa com l'or, amb una pinta fulgurant. L'amo de Can Prat no havia vist mai una perfecció com aquella, ni tampoc no hi havia paraules per explicar-la. Cap home no hauria pogut resistir tan torbadora bellesa. Lànguidament, la dona, amb els braços ben alçats, es passava la pinta mentre baixet anava cantant no sé quina esquerpa melodia.
Aragó, hi ha una dama que és bonica com el sol.
Els ulls, verdíssims, tendres i manyacs, però llunyans, llunyans com si encara contemplessin en la perduda ratlla de la foscor del bosc un país de segures i perfectes formes. De sobte, la dona va esguardar-lo de fit a fit. En aquell instant precís, ell va comprendre que ja l'estimava com mai no havia estimat ningú i que el seu destí quedava junyit al d'ella sense remei. I era desig, i era contemplació i voluntat, i orgull i audàcia el que sentia admirant aquella cara adorable i el cos provocador.
Com et dius?
La dona, sense deixar de mirar-lo, no contestà. I diu la contalla que durant una bona estona l'amo li anava fent preguntes, i ella sols l'observava amb els seus ulls de maragd de jove sense dir ni un mot. Però que al final va arribar un moment en què tímida i calmosa explicà.
Sóc una donzella de riu, no pas mortal, però tampoc immortal, i obeeixo una llei de vida i de costums ben diferents dels humans. La meva abraçada en aquest lloc pregon pot esdevenir molt perillosa perquè tinc costum de negar els homes que pel pleniluni em volen aconseguir.
També diu la contalla que la veu de la dona vibrava com el so d'una campana marina i que el seu accent recordava modulacions d'un altre món, potser d'aquell que alguns han conegut en una existència feliç i primitiva. Fou en reunia d'amor la d'aquella nit singular. L'home, presoner del lloc i de l'hora, demanà a la nimfa amb insistència que volgués acceptar de ser la seva esposa i li oferí compartir la casa, les terres i la riquesa que ell tenia per tota la contrada com a penyora de la seva voluntat. Ella, però, sentia angúnia de deixar la somnolenta protecció de l'indret on havia estat engendrada i d'endinsar-se en una nova vida que desconeixia del tot. Havia sentit parlar de la inconsistència dels humans, de llurs desequilibris i rudesa, de la cobdícia esvalotada. No obstant així, també hi havia en aquella dona d'aigua un cansament de la freda certitud del seu medi vital. I d'altra banda, s'adonava que l'home sapat que tenia al davant li agradava molt, de manera que, en conclusió, va acordar de maridar-s'hi amb l'única reserva que fou confirmada i jurada allí mateix per l'amo de Can Prat.
Mai de mai, amb cap circumstància ni per cap raó, no em recordaràs ni en públic ni en privat l'origen fluvial d'on jo vinc, ni tampoc no m'escarniràs en paraules ni expressions que em concernissin.
I fou d'aquesta manera, segons la contalla, que la dona d'aigua va arribar a ser senyora de Can Prat, legítima i amant esposa, assenyada consellera, disposta i respectada propietària, junt amb el seu marit, de molta prosperitat, i que encara més feu augmentar el poder de la família fins al punt que el nom d'en Prat de Gualba resultà altament considerat en el palau del mateix comte de Barcelona i enllà de la Mediterrània, en totes les terres, illes i consolats de Catalunya. També m'han explicat, com a cosa certa, que del matrimoni naixeren dos fills, un nen i una nena, els quals guardaven gran semblança de visatge amb la seva mare, i que anaven creixent, ferms i espigats, enmig de tot aquell benestar. Passaren els anys. Després de la calda amb els seus esplets, venia la tardor vermellosa. Més tard, l'hivern xiuladís, i tot hora sortia alegre fum de la llar de Can Prat. La primavera sobtava amb el vol de les pasqüetes, i home i dona, agafats de la mà, contemplaven llavors els dolls d'aigua vital que regalimava de la muntanya. A vegades, però, a Penya Negra, a l'altra banda de la planassa, hi feia niu un déu mesquí que sotjava inquietament l'hora de la fallida, un maligne geni del lloc sense nom ni aspecte conegut, promotor de malvestats de tota mena i cos dels diables que bullien dins les aigües sinistres. Autor, potser, qui ho sap, de la desgràcia que estava a punt de produir-se. I això sí que és ben segur, no pas estrany, d'alguna manera, el que ara mateix explicaré. Doncs heus aquí que un mal dia, quan l'amo de Can Prat i la seva dona mesuraven una bona terra que calia preparar, van començar a discutir sobre el cultiu que allí fora més adient.
Sembla que seria bo aquí de sembrar-hi blat de xeixa, d'aquell esplèndid de llevar i molt valuós al mercat.
Convé més de sembrar-hi moresc amb les seves reblertes panolles.
Raons i raons de l'un i de l'altre anaren pujant de to fins al punt que el marit, enfadat, ple de vehemència i oblidant el jurament que havia fet ja feia anys, recriminà la muller amb grans crits que ressonaren per muntanyes i turons.
Oh, qui pots entendre de sementeres i anyades, perquè no ets cap altra cosa que una pobra dona nascuda i treta per mi mateix de l'aigua del riu.
L'amo ho acabava de dir i ja se'n penedia. Però qui pot fer tornar enrere una paraula funesta? El mal ja era fet. La desgràcia, infal·lible i esbarriat del tot l'encanteri. La dona d'aigua, en sentir els mots prohibits, fugí ràpidament cap als fondals del Gorg Negre sense que l'amo de Cal Prat pogués aturar-la. Corria i corria com si fos enduta d'un torb sinistre fins que va desaparèixer. Ell, decaigut i sense esma, se n'anà a casa, mentre des de la coma de Marrou fins al turó d'en Berenguer Mort el cel s'espessia de nuvolades furioses. I diu la contalla que l'amo de Can Prat mai no tornà a veure la seva dona, que ferreny i valent com era, moltes vegades durant el dia s'encaminava al Gorg i la cridava, que feu sortilegis i prometences a les deïtats que governaven aquell lloc sense cap resultat, que anava i venia frenètic de la casa al Gorg i del Gorg a la casa, fent i desfent el camí, plorant com una criatura, mirant de descobrir-la quan ella no s'ho esperés, que es passava hores i hores en una finestra de ponent del seu mas, guaitant l'indret d'on havia fugit, i que de nit, quan la lluna era plena, prou volia sortir de la casa per anar-la a trobar a la ribera del turmentós estany, però que, cada vegada que ho provava, li venia una gran son i queia, com cau un cos mort damunt l'escó de la llar i s'adormia profundament fins a l'alba. També expliquen que la dona, quan l'amo, envaït d'aquella postració, no se'n podia donar, entrava amb cautela a la masia, entrava a la cambra dels seus fills i els acaronava i besava molt dolçament. S'hi quedava una bona estona, dreta i sol·lícita, cantant la seva cançó.
Amorosa, robadora de l'amor, ai, de l'amor.
I que abans de sortir, deixava caure unes llàgrimes brillant de sobre la gran taula de castanyer del menjador. Llàgrimes que l'endemà, convertides en raríssimes perles de gran valor, recollia, esbalaït, l'amo de Can Prat, sense saber-ne la procedència. Així fou com, malgrat la tragèdia, durant molt de temps s'enfortí encara més la masia de Can Prat.
Doncs hem passat una bona estona amb l'Espai de Radioteatre, uns programes que fem Associació a Mans del Teatre i Ràdio Sant Cugat. Ens tornem a trobar al 91.5 FM i sempre, quan vulguis, descarregant el podcast que trobaràs a www.cugat.cat.